Aquest llibre va de la gent com vostè i com jo. Va de les persones que van fent la seva i no destaquen. Va de gent que s'esforça per donar una bona vida als fills i que va treballar cada dia malgrat que la feina no li acabi de fer el pes. Va de gent que viu en un món que no li acaba d'agradar, però que no sap ben bé com canviar-lo. Va de gent que té por de quedar-se a l'atur. Va de gent desconnectada de la política i desconcertada per un món que s'ha tornat molt complicat. Va de gent que, de tant en tant, mira de passar-s'ho bé, però que també està preocupada per com anirà el món. Gent que voldria rebel·lar-se contra les injustícies, però que no sap per on començar. Gent que esperava trobar la plenitud a la vida, però que s'ha de conformar amb massa dies grisos. La novel·la, en definitiva, intenta retratar la vida de la gent corrent. Oriol Quintana Rubio, vostè i George Orwell.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo penso...
Xavier Antic, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Benvingut al teu racó de pensar.
Fantàstic, el nostre, el de tothom.
El nostre, sí. No ens precipitem, primer pensem sobre...
Avui prenem a Orwell com a excusa, que no està malament.
Tenir i per com a excusa pensar... Orwell sempre,
sempre va bé. I sobretot per pensar algunes coses, perquè no ens importen tant els grans noms, sinó una mica el que ens han aportat per pensar-hi, de coses sobre les que val la pena, de tant en tant, tampoc no obsessionar-nos, però per tornar-les a pensar. I aquí tornarem a pensar una mica sobre una d'aquestes coses, que és les grans tesis de George Orwell, que ens reclamava de tenir sempre present, que és la gent corrent.
La gent corrent. Nosaltres. Això que hem llegit ara, no? En definitiva, hi ha molta gent que ara ens està sentint que s'haurà identificat molt amb això. Perquè la gent vol viure, vol atendre les coses que té més a prop, la gent que s'estima, però també està amoïnat per les coses que passen, però tampoc no sap com canviar-les, no?
Exacte, una mica la consciència aquesta, no?, de viure en un món que sabem que no és perfecte, que també ens sabem tan fràgils com que no podem aspirar perquè ho sigui de perfecte i, d'altra banda, tampoc potser no seria desitjable, però que és conscient de que hi ha coses que no van i que voldria fer perquè algunes d'aquestes coses que són importants que no van, que poguessin anar d'una altra manera. No?
Tinc a les mans l'assaig que ha portat en Xavier Antic avui al racó de pensar, que és d'on surt el fragment que acabo de llegir, vostè i George Orwell, d'Oriol Quintana Rubio, que és el 26è Premi Joan Maragall. I el subtítol és Sobre l'humanisme orwellià i la condició de l'home corrent.
Exacte, és una mica, jo crec que val la pena de parlar-hi, no?, d'assajos com aquests, que, com en aquest cas de l'Oriol Quintana, durant molt temps ha estat treballant sobre aquestes coses, que segurament no serà un assaig del que se'n parlarà molt, però, per contra, torna a posar d'actualitat alguns textos d'Orwell que, jo llegint-lo, m'han semblat que són d'extraordinària actualitat, que és una mica la vella qüestió, que no per vella és menys actual, de repensar una mica l'humanisme. I repensar l'humanisme des de la consciència, que la consciència de la vida humana i de la vida social conté moltes distorsions i anomalies i que no ens podem acontentar, perquè, bàsicament, el que diu Orwell és que la gent ordinària no s'acontenta amb aquelles coses que no van i sempre voldria que anessin d'una altra manera. I, per tant, una mica repensar aquesta vella pregunta sobre què és l'ésser humà, sobre què se suposa que hem de fer amb la nostra vida, sobre com hem d'articular aquesta vida que compartim amb uns altres i on podem fer alguna cosa per fer-la millor.
I on trobem aire per afrontar-ho tot, no? Què hem de fer per aconseguir tenir l'oxigen per assumir tot el que ens passa?
L'oxigen és una imatge que el propi Orwell utilitza moltes vegades, el Miquel Berga ho recorda sempre, que és dels grans orwellians que tenim a casa nostra, i que sempre diu una mica per on sortim a respirar, no? Quan d'alguna manera estem sempre empesos per els imperatius de la quotidianitat, de les coses que ens empaiten. Ara hem de votar, ara hem de decidir sobre una cosa...
Ara hem de pair resultats electorals...
No? I una mica aquesta cosa tan complicada que la pròpia urgència de les coses que ens porten... No? Encara no estàvem discutint sobre què havia passat a les eleccions generals de l'Estat i ja en tornem a estar pensant en unes altres, que a sobre són dues, l'espai màximament local, l'espai europeu... No? Les urgències ens obliguen a fer-nos càrrec de coses que per molta gent, i jo m'incloc, les trobem tan grosses que de vegades tenim la sensació que no en tenim prou ni amb bones intencions, ni amb bons sentiments, ni només amb les simples ganes d'esmenar i de canviar les coses que no van, no?
Ara no faré veure que jo he llegit el llibre, perquè jo encara no l'he llegit, però tu sí. I jo t'he en el guió, si ja en cites en el llibre.
Però és el que em toca, Mònica?
És el que toca, home, sí, però és important que ho compartim, no? Que compartim que una de les gràcies d'aquest racó de pensar és que gent molt llegida, com són en Xavier i en David, ens aporten pensament a aquesta hora, no? Diu, l'home corrent és aquell a qui els altres volen millorar. Si bé, pròpiament, l'home corrent no necessita ser millorat. Aquesta frase...
És curiós, no?
Hauria de ser de la portada a les 8, perquè cada dia...
Perquè tothom en parla,
perquè no? Perquè tothom vol millorar a l'altre pensant que l'altre no té prou criteri per millorar-se a si mateix.
Sí, no? I sobretot aquesta apel·lació que hem sentit tantes vegades durant aquestes setmanes...
Els problemes de la vida de la gent, jo me n'ocupo.
Exacte.
Els problemes de la vida de la gent me n'ocupo jo.
La gent... que tothom se la posa en boca com si tingués una mena d'oracle per poder parlar de què és el que pensa la gent.
Aquesta
gent
a la que... I què necessiten?
Sí, i el que volen, no?
Que només volen que els donis escola, aigua i menjar.
Exacte.
Com si la gent només tingués com a aspiració la supervivència.
Aquesta qüestió més primària, no?
Escoles, que el trànsit vagi bé, això és el que vol la gent. No, escolta, la gent sap com millorar-se. I el millor tu no ho saps.
I potser no ho saps, no? I sobretot una mica, jo crec que aquest gran defecte de la vida política en que estem immersos, en la qual tothom parla de la gent, però és molt difícil que els hi acaben donant veu perquè efectivament s'expressin, si no és més enllà de l'acte representatiu de posar una papereta. Molts recordaven durant aquestes setmanes com, i poso només un exemple molt puntual, no?, com hi havia més de 210.000 catalans i catalanes que aquest diumenge, és a dir, veïns i veïnes nostres, que aquest diumenge no han pogut votar perquè el seu dret de participació en la vida política els hi està explícitament negat.
Sí.
És a dir, que no poden dir la seva ni tan sols a través d'aquest acte participatiu, per no dir totes aquestes altres formes de participació política que tant costa d'articular i que sembla que tan difícil és, com si efectivament fes poc que la gent pogués expressar-se a través d'allò al que aspira. No?
I quan parlem de la gent corrent, sempre aquesta idea simplista, no?, de que la gent corrent només està preocupada per la seva vida més perentòria, el text diu, l'home corrent és una combinació de sentit pràctic i recerca del plaer, però alhora té aspiracions elevades. També vol justícia, vol reconeixement, vol bellesa, en ve alta, la bellesa és inevitable, en ve baixa, i veritat. Per què hauria d'abandonar o prescindir de cap de les dues tendències, no? És així.
Perquè són les dues coses, no?
Dues
I de cap de les dues no se'n pot renunciar, no? Perquè pretendre que només el que es tracta i el que vol la gent és resoldre les qüestions eminentment pràctiques
és d'avaluar-los intel·lectualment.
És d'avaluar-los, no?
És privar-los en animals.
Exacte, d'una aspiració que és la que pròpiament caracteritza la vida humana, que és que aspirem a més coses que simplement tenir resoltes les qüestions més immediates, que d'altra banda són necessàries.
Imprescindibles.
No? Però d'alguna manera és la gran tesi d'Orwell, no?, que el gran gruix de gent ni som sants ni som poca vergonyes. És a dir, que ni som purs ni som uns carronyaires. I una mica aquesta doble aspiració, no?, del resoldre la vida pràctica, però també el poder aspirar a alguna cosa un pèl més enllà de la immediatesa, jo crec que és el gran deute i la gran reivindicació que no hem de reclamar només per a nosaltres, sinó per al gruix de la gent. I remember that first summer, sitting on the dock, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid. Orwell escriu, ser un ésser humà consisteix essencialment a no buscar la perfecció. Està disposat a vegades a cometre alguns pecats per la lleialtat als altres, a no forçar l'ascetisme fins al punt que les relacions d'amistat
es tornin impossibles i està disposat al final a ser derrotat i destrossat per la vida, que és el preu inevitable d'estimar altres individus. Quina meravella, no?
És tremendo, no?
Tremendo,
perquè també
sí.
Una mica el que planteja són els riscos que té també d'aspirar als canvis, no? I a modificar la situació en la que vivim i en la que estem, que res no és de franc en aquesta vida, i d'altra banda ja ho sabem, no? Però una mica també com si l'únic requisit imprescindible fos que les relacions d'amistat no es tornin impossibles. És a dir, que no malmetem tant allò que fem per aconseguir el que volem, que posi en risc allò que és la qüestió essencial de la vida social, que és que vivim amb d'altres, no? Sempre és enutjós, Mònica, perquè voldríem, i ho sabem, que tothom pensés com pensés nosaltres, com pensem nosaltres, sí. Però en realitat no és així. I d'altra banda, encara que molts no pensin com nosaltres, aspirem a una vida social o una vida col·lectiva en la qual aquests altres amb els quals tant discrepem pugui ser possible.
Jo aspiro, no? a continuar estimant a gent que no pensa com jo.
Perquè és quasi bé la qüestió bàsica, no? Que és assumir
que
la vida...
Discuteix,
que ningú t'ho discuteixi. I d'alguna manera que també reclames respecte perquè la teva diferència sigui respectada més enllà de la discrepància respecte de molts temes. Aquest jo crec que és el gran debat del nostre temps i ens ho hem de recordar. La vida social és plural per essència, per definició. Convivim amb gent que pensa, viu i creu coses molt diferents de les nostres i que la legítima aspiració a esmenar les coses de la manera que nosaltres voldríem que fossin esmenades no ens ha d'impedir de pensar que l'objectiu és compartir un espai amb altres que ni en aquest cas pensaran com nosaltres, no?
I una altra cosa, que ser un ésser humà no vol dir ser perfecte. Això que diu Orwell,
sí,
no?
Hem d'estar disposat a que... imperfecció
que sí,
assumible.
Que sí, que no podem estar tot el dia volent ser 100% coherents amb tot el que fem, 100% entregats, no.
Completament. Perquè, i a més assumir també que la veritat plena en tot i en totes les qüestions no podem tenir-la, no? I que, per tant, aquesta negociació imprescindible en tots els perfils d'allò que afecta la vida social implica el considerar el respecte també per aquesta diferència que ens marca, no?
Orwell, per tant, no està idealitzant l'ésser humà, no?
No, al contrari, es reconeixen una mica les seves contradiccions, les seves paradoxes, i ser conscient una mica dels límits, que és una mica la manera de dir que sols no podem aspirar tots, i sols vol dir jo i els que pensen com jo no podem ser només els únics capaços per canviar alguna cosa que l'horitzó és que puguem viure amb aquestes altres diferències, no? És com negociar, com podem negociar un espai en comú que permeti que les discrepàncies hi siguin, no?
I com reconèixer els límits que tenim.
Els nostres
nosaltres
límits...
Nosaltres mateixos, no? I de les nostres aspiracions, perquè hi ha un moment de realisme a la vida, en la nostra vida quotidiana, no? Segurament els anys fan que siguis cada vegada més conscient dels teus límits, i això és la cosa meravellosa que té fer anys, no? De dir, ja sé que no faré això, ja sé que no podré fer això, i per tant, aprendre't.
Tampoc no passa res.
No passa res, no? Aprendre
no passa
de
res, perquè no? Ja on no arribem alguns, segurament podran
arribar
uns
altres.
I arribaran
quan jo no hi sigui, no
i
passa
tampoc
res.
No cal que sigui ara, ni que sigui d'aquí 2 mesos, sinó que una mica treballem en el present, però no pas per al present, que deia Leon Blum, no? I una mica aquesta estratègia.
Sembla que tenim el mateix Orwell, que ens ajuda a pensar una mica més.
Hem arribat a un punt en què ens seria impossible aconseguir una millora real de la vida humana, però no la bastarem sense reconèixer la necessitat dels valors morals de l'home ordinari. El meu principal motiu d'esperança pel futur neix del fet que la gent ordinària ha restat sempre fidel al seu codi moral. George Orwell.
Jo era raro, iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba. De la cama al salón y del salón a la cama, yo quería ser normal.
I al final aquesta gent normal és la que ens dona l'esperança, no? Perquè ells continuaran amb els seus codis, com que no han traspassat No han perdut la perspectiva, no?
És una mica aquesta la batalla d'Orwell que reclama, no? Una mica el d'aquests que més enllà de totes les dificultats continuen tirant endavant, no? Més enllà de totes les complicacions continuen sortint cada dia i continuen a cada moment pensant que aquelles coses amb les quals no se'n surten, que és una realitat, i de tantíssima gent que no se'n surten tantes coses, donen moltes vegades una lliçó que des d'una certa presumpció política es menys té, no?
És a dir...
És el de l'esforç quotidià, podríem dir.
I això segurament podríem fer un paral·lelisme amb la situació actual, davant d'una situació de trencadissa, de crisi institucional, judicial, tot el que estem vivint aquí. Hi ha una societat que ens està sentint que pot compartir la seva vida quotidiana, la seva vida normal, amb la indignació, amb la lluita, amb la resistència, i no abandonar i pensar que ha de conviure en els dos plans i que la tragèdia no opera.
És molt important això que planteges, Mònica, perquè molt sovint hi ha molta gent que diu, pensa i quasi bé es culpa als altres. Com pot ser que amb tot el que està passant no rebentem el món, per dir d'alguna manera, no? I jo crec que la gran lliçó és aquesta. El món no es resol en 24 hores. Hi ha problemes que ens afecten, alguns com els que has dit, només per parlar en la dimensió política, de manera molt dolorosa i molt immediata, com d'altres problemes socials dels que en tenim consciència cada dia, no? Hi ha tantíssima gent afectada, però segurament la gran lliçó és la d'aquella gent que cada dia s'aixeca i torna a sortir, que no equival a resignació, com molt idiota es pretén de vegades, no? Menys tenint una mica el de tantíssims milers de persones que no s'acontenten amb la situació amb la que viuen, però saben que no hi ha més forma de resoldre-la o de començar a resoldre-la que això, que embastir cada dia una mica els reptes amb els que la seva vida quotidiana s'enfronta.
I
no?
Perquè segurament aquesta gent, que ens estan sentint molts d'ells, no viuen d'aquesta situació només, sinó que viuen de la construcció de la realitat que els seus nets o les generacions futures podran construir. Allò que no s'ha aconseguit ara, d'aquí tres generacions,
endavant,
si ells s'aturen, això no serà possible.
És com si se descalabrés tot el món en la mesura que s'aturi, no? I per tant, una mica en contra d'aquestes opcions que sempre són tan extremes, no? El sentit de dir... o rebentar-ho tot, o resignar-se, no? Sempre aquesta posició que una mica Orwell ho planteja com l'ètica mitjana. Com de dir, hi ha una classe mitjana, per entendre'ns, des del punt de vista moral, no? Que ni aspira a la salvació immediata ni s'acontenta amb la resignació i la claudicació immediata, també. No?
Però ens volies parlar d'un altre assaig que ha de complementar aquest de vostè i George Orwell, d'Oriol Quintana Rubió, al qual li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a pensar avui, que du per títol De la decència ordinària.
Sí, és un llibre meravellós que va traduir edicions de 1964 de Bruce Begut, que és un pensador francès, dels moralistes francesos, que reivindica aquesta noció de decència ordinària. És a dir, també d'aquest sentit natural, gairebé innat, i fins i tot podríem dir-ne espontani, de gent que molt sovint no participa en els grans debats polítics ni en totes les formes d'activisme que coneixem, però que té aquest sentit de la justícia quasi bé innat, no? I d'una sensibilitat molt aguda per les desigualtats, per la precarietat de la vida de molta gent... I que...
No maquiavèlica,
no? Que no pensa tampoc en relacions de poder, sinó que en allò poquet que tots podem fer en les nostres vides. Jo sempre m'agrada pensar en els milers de persones anònimes, és una mala forma de dir-ho, perquè ningú és anònim, que tothom té nom i cognom, però tots els que participen en tantíssimes iniciatives en el nostre país, de totes les entitats del tercer sector
social. I que ho fan amb un esperit constructiu.
Constructiu sempre, sabent, hi ha un problema, hi ha una forma d'abastar el problema, que és queixar-te, denunciar-lo, amargar-te, pensar que no tindrà solució. I milers de persones que saben que la forma de fer front als problemes és intentar de resoldre'ls a través de petites intervencions, en petites accions, com si esmenar una exclusió o arreglar, podríem dir-ne, una debilitat, una feblesa, fos una gran revolució, en el fons, no?
Com podeu veure, avui al Racó de Pensar hem parlat de l'autèntic patrimoni de futur que tenim, que és la gent.
Que és la gent.
Amb quina cançó ens n'anem, estimat?
Ens n'anem amb els Manel i amb el Common People. La gent normal.
Doncs anem-nos-en amb això. Moltes gràcies. Xavier Antic.
Encantat, Mònica.
Però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys esperant la solució que s'emporti tanta por. No, tu mai viuràs com viuen els altres ni patiràs com pateix la gent normal. Mai entendràs el fracàs dels altres, mai comprendràs com els somnis se'ns van quedant en riure i veure i anar tirant. I si es pot, mullat de tant en tant.
Gent normal.